Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Cinc anys després de les ventades que van acabar amb el bosc de Can Deu, la finca comença a recuperar-se lentament. Encara caldrà esperar per recuperar l'aspecte del 2014, però des de la Fundació 1859 Caixa Sabadell segueixen el procés de ben a prop. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La regeneració, però, no convenç la plataforma Salvem el bosc de Can Deu, que asseguren que la parcel·la està deixada. En aquest sentit, aposten perquè es creï un consorci público-privat que se'n faci càrrec. Eloi Cortés, com a portaveu del govern, creu que aquesta opció s'ha d'estudiar amb molt de compte.
Les opcions que es poden mirar i que es miraran. Com sabeu, la Diputació, per exemple, just a sobre, diguéssim, no? Sant Llorenç del Munt és una de les parts que gestiona la Diputació, però en tot cas, qualsevol d'aquestes opcions que suposi combinar per exemple, en consorci públic-privat, recursos públics, recursos privats, s'ha de mesurar molt bé, no?, qui aporta cada cosa. És una de les opcions que estan sobre la taula i que no és només de l'Ajuntament, sinó dels altres agents implicats com els propietaris del bosc.
Cortés insisteix que el manteniment del bosc de Can Deu suposaria un impacte molt important per les arques públiques.
Cal fer un front comú per reclamar a la Generalitat mesures contra el col·lapse de la B-140, agreujat per la posada en marxa del centre logístic d'Amazon.
Així ho considera l'alcaldessa de Santa Perpètua de la Mogoda, Isabel García, que aposta per millorar la connexió d'aquesta via amb les autopistes, una obra que hauria d'anar a càrrec del govern català i també de l'espanyol.
En esports, José Manzanera es mantindrà com a director esportiu del Centre d'Esports Sabadell fins al 2022.
El València acaba de saber avui la seva renovació i la interpreta com un reconeixement a la feina feta al capdavant de l'equip des del juliol de l'any passat. Com a contrapunt negatiu, per iniciar la setmana, els arlequinats han perdut el lideratge després de perdre contra el Cornellà per 2-0.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables. Hem d'esperar canvis, li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. El vent de component nord-oest es manté reforçat a bona part del país, en cops que les comarques de les Terres de l'Ebre, la zona sud de la Costa Daurada, nord de l'Empordà i cotes altes del Pirineu, ja han superat els 80, puntualment 90 km per hora i fins i tot els 100 km per hora. Vent que continuarà marcat durant aquestes properes hores, menys important a la zona interior de l'àrea de Girona, zona sud també d'aquest sector, nord-est de Barcelona, on fins i tot hi haurà estones de vent fluix i de direcció variable. Una tarda que vindrà marcada en general pel sol, amb alguns núvols al nord-est del país, però amb cel més tapat al vessant nord del Pirineu, en aquell sector també amb algunes precipitacions que seran en conjunt d'intensitat feble o puntualment moderada, amb una cota de neu que baixaria fins als 1.000 metres al final de la jornada i amb gruixos que cotes elevades podrien arribar fins als 30 centímetres. Demà, jornada amb menys vent, anirà fluixant amb el pas de les hores, amb domini del sol, alguns núvols prims que arribaran per l'oest i també amb alguns estrats baixos a punts del nord de la depressió central. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, aquesta hora trobem problemes a la C-59, al seu pas per Santa Perpètua, en trobem 2 quilòmetres de congestió en sentit sud. També a la C-58 hi ha problemes, 2 quilòmetres a Ripollet per anar cap a Terrassa i 2 quilòmetres més en la mateixa població en sentit Barcelona. Pel que fa a la ciutat comtal, trànsit molt dens a aquesta hora a la Ronda de Dalt, entre la Meridiana i el túnel de la Rovira, en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, entrem en matèria. El bosc de Can Deu va ser el gran damnificat del temporal de vent que va ocasionar unes 400 incidències només a la ciutat i 2 ferits el 9 de desembre d'ara fa 5 anys. 45.000 arbres a terra, el 80% dels que hi havia dempeus. Aquest va ser el desolador balanç d'aquestes ventades. Els responsables de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, gestora i propietària del bosc de Can Deu, constaten que la regeneració natural, combinada amb algunes jornades de plantació popular, ja han començat a donar els seus fruits.
Els 5.000 exemplars que s'han plantat en aquests 5 anys han sobreviscut en la major part dels casos, mentre que el bosc, per si sol, també ha començat a rebrotar. Ara bé, encara caldrà esperar alguns anys més per veure aquest espai natural semblant a com era el 2014. Joan Carles Sunyer és el director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.
Hi havia masses elements arboris i, per tant, la densitat del bosc a Can Deu era excessiva. Per tant, sí que el nostre interès també és gestionar i preveure que no hi hagi tanta densitat de massa arbòria en el bosc de Can Deu, en el futur bosc de Can Deu. Més o menys uns 1.500 exemplars per hectàrea. Això és algo inferior al que ja hi havia. I entenem que ha de ser així, que és positiu.
Per continuar analitzant l'evolució del bosc de Can Déu, la Fundació 1859 Caixa Sabadell ha acompanyat les tasques de recuperació d'un estudi científic que permeti determinar com s'està regenerant la zona. Per això s'han marcat 9 zones diferenciades en les quals s'han seleccionat 40 dels plançons que s'han plantat i que s'observaran en detall. El bosc de Can Déu ja no serà una pineda. Els roures i les alzines han guanyat terreny, espècies molt més resistents davant dels desastres naturals com el que va tenir lloc ara fa 5 anys.
Els veïns de la zona, però, demanen lideratge per fer-lo créixer. Es mostren contraris a la regeneració espontània, sobretot pel que fa a l'espècie del pi blanc, una varietat arbòria que d'una banda no ha rebrotat, diuen, després de molts anys, i de l'altra que presenta molts problemes arran de la seva sensibilitat i tendència a despendre's i a caure.
Per tot plegat, membres de la plataforma Salvem el Bosc de Can Déu, com Albert Beltrán, demanen que es creï un consorci públic o privat per gestionar aquesta zona forestal.
El que nosaltres diem que s'agafi és muntar un consorci i amb totes les parts interessades i que estiguin aquí. Hi ha persones que en aquest moment estan replantejant, en teoria, amb el model de ciutat, doncs aquest és el moment oportú per introduir el bosc de Can Déu dintre de tot aquest debat que en aquests moments és zero patatero.
Des del govern municipal asseguren que cal posar sobre la taula el futur del bosc de Can Déu. El regidor d'Acció Social i Habitatge, en funció de portaveu, Eloi Cortés, assegura que la municipalització del bosc s'ha d'estudiar molt a fons, ja que podria tenir un impacte important per les arques públiques.
Cal abordar aquest debat que hi ha sobre si el bosc ha de ser o no municipal, no? Amb moltes reserves, tenint en compte que ara és de propietat d'una fundació privada, diguéssim, i per tant s'han d'estudiar totes les opcions que hi hagi sobre la taula per mantenir aquest espai natural el millor possible, que se'n pugui seguir fent ús per part de la ciutat, però que tampoc carreguem a les arques públiques el manteniment o la recuperació d'un bosc que ara mateix no és responsabilitat de l'Ajuntament.
L'opció de crear un consorci públic o privat amb altres administracions, com la Diputació de Barcelona, és una més de les opcions que es tindran en compte, segons Cortés. Tot i això, assegura que caldrà mesurar molt bé quins recursos aporta cada part.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
L'Ajuntament vol blindar les tarifes de la TUS davant l'augment del preu del transport metropolità. El regidor d'Acció Social, en funció de portaveu, Eloi Cortés, assegura que es vol evitar que l'increment afecti també el servei d'autobusos urbans de la ciutat. Per això, l'administració local està estudiant la possibilitat de presentar al·legacions a les noves tarifes presentades la setmana passada i que preveuen un augment dels preus en els títols d'ús no diari.
Cortés lamenta que les noves tarifes del transport s'hagin plantejat sense tenir en compte les necessitats de les ciutats de la segona corona metropolitana. Tot i això, apunta que el més probable és que l'Ajuntament de Sabadell presenti les al·legacions en solitari perquè cada municipi té una realitat tarifària diferent.
També hi ha municipis, vull dir, estem segona corona, Terrassa és tercera, Barberà ja és primera, vull dir, aquí també estem una mica que en una zona molt concentrada cada municipi té una realitat molt, molt diferent, no? Perquè al final, com que hi ha hagut aquests canvis de zones i que ja tenen els seus problemes amb l'impost, és l'impost metropolità que li diuen, no? Pel fet d'estar a la primera corona. Serà difícil que anem junts perquè sembla que cadascú té una realitat molt, molt diferent, però en tot cas nosaltres estudiarem si presentem al·legacions i ja veurem si cal alguna acció coordinada dels municipis de més enllà de l'àrea metropolitana.
Cortés veu amb bons ulls que les noves tarifes beneficien els usuaris habituals del transport públic, però també assenyala que no estan pensades per deixar el cotxe a casa.
Hi ha molts perfils d'usuaris del transport públic. Sí que és cert que hi ha cert perfil que se'n pot veure beneficiat per aquest tipus de tarifes, i n'hi ha altres que no, que es poden veure perjudicats, no? I per tant el que hem d'intentar és que qualsevol model d'aquest sigui el màxim beneficiós per tots, al marge que la tendència sigui fomentar l'ús regular del transport públic, no? I que per tant es premiï l'ús regular i no es premiï tant l'ús més esporàdic.
Amb tot, el regidor apunta la necessitat de treballar cap a un nou model de tarifació del transport públic i en la creació de l'anomenada T-Mobilitat, que suposaria l'eliminació de les zones actuals.
I no deixem de parlar de mobilitat perquè l'alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, Isabel García, reclama una reunió amb la Generalitat per abordar possibles solucions al col·lapse que la B-140 pateix des de fa 2 dècades, una situació que es podria veure agreujada per la posada en marxa del nou centre logístic d'Amazon entre Barberà i Sabadell.
Segons apuntat en declaracions del Cafè de la Ràdio, les noves instal·lacions són positives per la comarca arran de l'activitat econòmica que generen. No obstant, això apunta que no s'haurien hagut de plantejar sense buscar solucions per aquesta connexió entre els municipis i polígons de la comarca.
Hem d'apretar, hem de continuar pressionant per tal que qui té la responsabilitat tingui aquesta voluntat política que tu deies i busquem solucions als problemes que hi són. És inversió econòmica, doncs posem-nos i fem-ho.
Tot i que s'ha plantejat la necessitat d'ampliar la carretera B-140, García creu que cal anar més enllà i millorar la connexió amb la P7.
La solució no passa només per ampliació de la B-140. Si ampliem a 4 o 6 carrils la B-140, que no serà així, però si l'ampliéssim a 6 carrils, però no donguéssim sortida a l'entrada de les autopistes, seria un embut més gran que quan peta els enllaços per empalmar amb l'autopista, allà és on es fa el coll d'ampolla i és realment on es genera el col·lapse. Per tant, s'ha de planificar, hi ha d'intervenir, no tot és de la Generalitat, tampoc també hi ha una part d'estats, autopistes, per tant, però l'obligació, com tu molt bé dius, és si hi ha voluntat política, segur que se li troben solucions.
Més enllà de millorar la mobilitat per carretera, l'alcaldessa de Santa Perpètua també reclama unes millors connexions ferroviàries entre el municipi i Barcelona, així com amb la resta de poblacions del Vallès. L'estiu que ve, la població comptarà amb una nova estació que facilitarà l'accés a la Universitat Autònoma, històricament reclamada, però García també considera necessari un intercanviador amb la R4 a Barberà.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
El trasllat de la Fundació Bosch i Cardellac al carrer d'en Font ja és un fet. La impossibilitat de fer front als costos de manteniment del local del carrer Indústria van precipitar-ne la sortida. L'entitat s'instal·larà als baixos de l'edifici que històricament havia ocupat l'antiga biblioteca de Caixa Sabadell, així com també una part de l'Altell. Tot plegat gràcies a l'acord al qual han arribat la Bosch i Cardellac i la Fundació 1859, propietària de l'immoble on també hi ha ubicat l'espai cultura.
L'acord eximeix la Bosch i Cardellac de pagar un lloguer, però a canvi pagarà les despeses del subministraments de l'espai, adequat íntegrament per l'antiga Caixa Sabadell. Josep Maria Benaúl, director de l'entitat fins ara ubicat al carrer Indústria, assenyala que, malgrat que ha costat, l'entesa és beneficiosa per les dues parts.
El desencontre va ser notable amb el nou local, aquest que ens havien adjudicat el primer pis, i però diríem a partir del desembre de l'any passat, que es va elegir una junta gestora a la Fundació, fins pràcticament al mes de juliol s'ha negociat bé, s'ha arribat a un acord, s'ha establert un comodat amb la Fundació Caixa i hem arribat a un acord molt satisfactori, crec, per les dues parts.
Segons Benaúl, amb el nou local la Fundació guanyarà en visibilitat. A la part dels baixos hi haurà la sala d'actes, la de junta i els despatxos, mentre que a l'altell hi haurà diverses sales de reunions i un petit magatzem. En el nou espai, però, no hi haurà el fons bibliogràfic i documental de la Bosch i Cardellac, que es mantindrà al soterrani del local del carrer Indústria. El director de la Fundació afirma que això és una solució temporal i que mantindran converses amb l'Ajuntament per trobar-hi una sortida.
Nosaltres estem oberts a parlar amb l'Ajuntament per trobar una solució a això. I, de fet, hi ha converses previstes.
La Fundació Bosch i Cardellac obre portes a partir d'avui al carrer d'en Font, anunciarà pròximament una data oficial d'inauguració.
Més notícies del dia en format més breu. 29 anys de l'atemptat d'ETA a Sabadell.
Un cotxe bomba situat entre els carrers Josep Aparici i Ribot i Serra de la Creu Alta va esclatar el 8 de desembre de l'any 90, al pas d'un furgó policial que es dirigia a la nova Creu Alta. Arran de l'explosió, 6 policies nacionals que acabaven de sortir de la comissaria van morir i 2 més van resultar ferits de gravetat, juntament amb una desena de persones més. Una efemèride que avui ha recordat al Cafè de la Ràdio l'expresident de Creu Roja Sabadell, Josep Massip, que el va viure en primera persona.
Vaig participar directament a l'extracció d'aquelles persones i el trasllat, no? I va ser molt dur, va ser molt dur el dia de l'atemptat, va ser molt dur el dia següent, que es va fer l'enterrament a l'església de Sant Fèlix amb la corresponent capella ardent que es va muntar en l'Ajuntament, i la ciutat precisament per això, no? Perquè és una ciutat tranquil·la, però és una ciutat que ens agrada viure i d'això doncs va patir molt aquell cop tan dur.
Actualment hi ha una placa que recorda l'atac per part de l'anomenat Comando Barcelona a l'encreuament dels dos carrers.
El servei de la línia R4 de Rodalies quedarà interromput entre les estacions d'Arc de Triomf i Sant Andreu Arenal des del 21 de desembre fins al 5 de gener.
El motiu són les obres dels túnels de Glòries, que també afectaran la circulació de les línies R3 i R12 entre les dues estacions. Per minimitzar les afectacions, Renfe, conjuntament amb TMB, han fet un pla alternatiu de transports que preveu el reforç del servei de la L1 de metro i un autobús complementari. Així mateix, amb l'objectiu d'oferir la millor atenció als serveis d'informació, atenció al client i seguretat a les estacions de Renfe i Metro, es reforçaran amb més de 100 persones.
I en successos, presó per a 3 detinguts a Rubí, que estaven especialitzats en robatoris a domicilis.
Amb aquests arrestos, els Mossos d'Esquadra donen per resolts 7 fets delictius d'aquest tipus a Barberà i Sant Cugat, entre d'altres municipis. No obstant això, no es descarta que puguin ser relacionats amb altres robatoris similars. Els 3 homes, de 19, 24 i 27 anys, van ser enxampats in flagranti pels agents quan acabaven de robar en un habitatge de Castelldefels. En l'escorcoll del pis que tenien a Barcelona, els Mossos van poder localitzar joies, diners, bosses de mà i ulleres de sol, entre altres.
En cultura, l'escriptora sabadellenca Montse Barderi, guanyadora del Premi Prudenci Bertrana de novel·la 2019 amb la novel·la La memòria de l'aigua, ha estat rebuda aquesta tarda al Saló de Plens de l'Ajuntament, administració de la qual n'és treballadora en excedència. En el seu parlament, Barderi ha fet referència als seus anhels a l'hora d'entrar a treballar al consistori.
A mi m'han passat tantes coses en aquesta casa, no? Per exemple, jo tenia tantes ganes d'entrar a treballar aquí a l'Ajuntament, perquè abans d'entrar a l'Ajuntament jo havia treballat a la fàbrica, al bar, en una oficina a Barcelona fins a les 8 del vespre, i tenia molta il·lusió d'entrar a l'Ajuntament per dues raons. Primera, perquè era l'única entitat o administració que jo coneixia que treballava per la ciutat, que no treballaria per primera vegada per enriquir algú, sinó que ho faria per la ciutadania, i això em feia molta il·lusió. I la segona raó era perquè era una entitat que ajudava la gent a estudiar.
Barderi ha dit que el fet de treballar a l'Ajuntament és un dels causants de poder portar ara aquest premi a la ciutat, i ha afegit que Sabadell és l'únic lloc que trobaria a faltar. De la seva banda, l'alcaldessa ha recordat l'amistat i el veïnatge que les uneix i ha posat l'accent en no oblidar els de casa a l'hora de reivindicar-los. Marta Ferrés.
Un dia quan parlàvem del premi que l'han otorgat, dèiem, ostres, estem fent recepcions a l'Ajuntament esportistes, estem fent recepcions a gent de diferents mons, no? I tenim a la Montse Barderi, que constantment, diguem, està portant el nom de Sabadell a tot arreu, no? Com ella ara explicava, i com que és una mica de la casa, no? De vegades és allò que la confiança fa, doncs com els de casa siguis amb els que menys atencions tens, no? I jo crec que és un greu error, no?
Ferrer s'ha referit a l'escriptora com algú que planta cara i que sacseja consciències, i li ha agraït el fet de portar el nom de la ciutat arreu.
Ostres, sempre les mateixes pel·lícules. Saps què? Vaig a posar la ràdio a veure què fan a Ràdio Sabadell.
Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
Descriu-me en Marcellus Wallace, doncs digue'm com és.
Què? Jo...
Torna-di què?
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Què?
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Què passa, penya? Què passa, penya? Sóc el Pere Massaguer i us vull fer un petit recordatori. Aquesta temporada funcionem tots els dilluns, entre les 9 i les 11 de la nit. La primera hora, clàssica, amb totes les novetats discogràfiques i algun tema d'aquests imprescindibles, i una segona on fem xerradetes amb personatges il·lustres de la música sabadellenca o dels voltants.
Xocolata Express, a Ràdio Sabadell 94.6.
La reserva espiritual del rock occidental.
A bon preu i esclat, com és tradició, trobaràs tot el que necessites per gaudir del millor Nadal. Aquestes festes volem estar molt a prop teu i acompanyar-te en les teves celebracions amb productes de qualitat i de proximitat, els millors preus. A bon preu i esclat, et desitgem bones festes.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món... a Ràdio Sabadell.
Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general, i comencem parlant dels caps d'antiavalots de la Policia Nacional, que l'1 d'octubre asseguren que tenien ordres de no fer detencions i de comunicar-se per telèfon.
Així ho han apuntat avui davant del jutge 4 inspectors investigats per la seva actuació als col·legis. També han assegurat que les càmeres que els agents portaven al casc o al pit es podien apagar o engegar quan volguessin.
Comença el judici contra l'excap dels Mossos d'Esquadra, el tarragonès Jaume Morón, i el sergent Xavier Cunillera, acusats d'evitar una investigació contra dos policies locals de Vilaseca que havien apallissat processat un home.
El caporal que va assumir la investigació ha declarat que els processats el van obligar a deixar el cas. La fiscalia sosté que els processats van evitar l'impuls de la investigació i van obviar informació clau perquè s'arxivés el cas. Els dos s'enfronten a 5 anys de presó, 7 d'inhabilitació i 7.200 euros de multa.
Ryanair es quedarà a l'aeroport de Girona a canvi que els treballadors rebaixin les condicions del seu contracte.
La companyia ha anunciat avui la marxa enrere de la decisió de l'agost, però els 120 treballadors passaran de tenir contractes fixos permanents a discontinus, és a dir, seran acomiadats durant 3 mesos a l'any.
Vem pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Muy contento porque al final yo creo que de continuar en un club como este, yo al final en el Levante estuve muchísimo tiempo y al final soy de proyectos muy muy largos y la verdad es que muy ilusionado.
José Manzanera continuarà sent el director esportiu del Centre d'Esport Sabadell fins al 2022. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El club arlequinat ha fet oficial avui la renovació del valencià per les pròximes dues temporades.
Manzanera va aterrar la nova creu alta el juliol de l'any passat i el club ha decidit seguir confiant en el seu projecte. El director esportiu arlequinat, en una entrevista a Ràdio Sabadell, ha assegurat sentir ben valorada la seva feina.
Al final es pronto, pero está yendo todo bastante bien. Sí que es verdad que yo la temporada pasada llegué un poco con el verano ya bastante empezado. Te pones a valorar, te pones a ver situaciones y al final, mucho más allá de los resultados, sí que es verdad que tengo que agradecer tanto a Esteve como a Bruno como a Pau el tema de que en el día a día pues se ven muchas más cosas que no se ven con el tema de los partidos. Pero sí que es verdad que contento de la confianza y de poder seguir trabajando.
El director esportiu no ha volgut entrar en detalls sobre el mercat d'hivern, però sí en la continuïtat dels pilars de l'equip. Com s'ha avançat aquest migdia al programa Hotel Suís, el club està centrant esforços en les renovacions de peces fonamentals com el porter Ian Mackay o el tècnic Antoni Hidalgo. Sobre aquest últim s'ha referit Manzanera.
Quan se tomen decisions correctes acompanyades de resultats que no precipiten a nada malo, al final lo importante es que las personas que quieres que continúen como mínimo que lo sepan. Y en el caso sobre todo del míster, casa mucho con la idea y con la filosofía del club que queremos que tenga. Y luego sobre todo pues se están valorando las posibles situaciones de jugadores que su nivel están a un nivel muy muy alto.
Aquesta renovació, Sergi, ha arribat amb el Sabadell en segon lloc a la Lliga. El conjunt arlequinat ha perdut el liderat després de caure per 2-0 al Nou Municipal de Cornellà.
Un partit marcat per la polèmica arbitral i per l'expulsió de Manu Lanzarote, encara la primera meitat. Tot i la desfeta, Hidalgo demana que els ànims no decaiguin.
Queda moltíssim per davant, això del caramelet, bueno, els entenc i ho han de disfrutar, i han de continuar disfrutant de la situació de l'equip, i bueno, això és una carrera de llarg termini i queda moltíssim per davant.
Demà la plantilla descansa abans de començar a preparar el pròxim partit, el de diumenge a les 5 a la nova Creu Alta davant el Prat.
Obrim pàgina poliesportiva amb waterpolo. Els dos sèniors del Natació Sabadell han marxat de vacances d'hivern amb la feina feta. L'estalpul masculí es va imposar per 8-9 a la piscina d'un rival directe com el Mediterrani i començarà el 2020 en segona posició.
El curs passat, amb la destitució entremig del Xava Gómez, el club només va guanyar 4 partits durant la primera meitat del campionat. Aquesta temporada, el doble. Amb més de mitja plantilla nova, l'encaix de les peces ha estat molt ràpid, com reconeix el jugador franquícia de l'equip, Sergi Cabanes.
Hem aconseguit crear un grup més dinàmic, un grup més unit, i aquests gols o aquests partits que se'ns anaven doncs, per un gol o per un empat als últims 8 segons, com era el cas del Canadà de l'any passat, doncs ara s'ha solventat bé, s'ha solventat doncs, donant la volta a la truita i emportar-nos a nosaltres aquests partits per un gol o per jugades puntuals en moments claus.
Un Sergi Cabanes, per cert, que té molts números d'anar convocat juntament amb el porter d'Olorrio a l'Europeu de Budapest, que tindrà lloc a mitjans de gener.
Per la seva part, el femení de l'Astralpul també pot marxar satisfet de vacances. A banda de la primera posició a la lligueta de l'Eurolliga, les de David Palma van tornar al camí del triomf a la Lliga.
I ho van fer per golejada 18-9 davant el Catalunya, amb 4 dianes de Judit Forca i Marina Cordobés. Bon regust, doncs, de cara a l'aturada de la competició. Enguany, recordem, la Lliga Premat no reprèn fins a principis de febrer per la disputa de l'Europeu de Budapest.
En handbol, a la Primera Nacional, l'Oar Gràcia es va embutxacar la quarta victòria consecutiva a la pista del Sant Joan d'Espí per un clar 26-39. Aquesta bona ratxa de l'Oar no li està valent per retallar distàncies amb els dos primers, que segueixen sense fallar, però sí per mantenir el seu ritme i consolidar-se a la tercera posició.
El Sant Martí Adrianenc és el líder amb 12 triomfs en 12 jornades i segon és el Sant Quirze amb 2 punts menys, 22. El Gràcia ve just per darrere amb 18, els mateixos que el Granollers ve. Les millors sensacions dels verd i blancs, més que pels resultats, han arribat per la manera de guanyar, ho explica el seu tècnic Gerard Gomis.
Aquestes últimes 3 setmanes el guió del partit ha estat diferent, justament perquè hem estat capaços de poder imprimir el nostre ritme des del minut 0 i provocar que siguin els altres equips els que s'hagin d'adaptar a aquest ritme i a aquesta intensitat en comptes de ser al revés.
Els verd i blancs rebran aquest dissabte al CUE, el Sant Vicenç, abans de tancar la primera volta contra dos dels grossos, el líder Sant Martí Adrianenc i el filial del Granollers.
I precisament contra el segon equip del Granollers va jugar ahir l'Oar Gràcia femení en partit corresponent a l'onzena jornada de Lliga Catalana i com els homes, tots dos conjunts lluiten per estar a la part alta.
En el duel d'ahir, les que van sortir victorioses del carrer Bocaccio van ser les granollerines per 29-36. Això deixa les gracienques cinquenes a 3 punts de les del Vallès Oriental, que són les que marquen precisament els jocs de fases d'ascens. El pròxim partit de les de Dani Lara serà aquest de setmana a la pista dels Sants de Barcelona.
I durant aquest llarg cap de setmana hem tingut alguns esdeveniments esportius especials a la ciutat. Per exemple, la zona esportiva municipal de Can Rull amb el 12è memorial Manuel Luque i Àlex Gallardo de futbol. El Benjamí del Real Madrid se'l va endur per primer cop en guanyar en una tanda de penals agònica un espanyol que va veure com el seu rival li empatava el partit en l'últim sospir.
El conjunt blanquiblau es va avançar amb un gol del sabadellenc Ali Traoré, però va veure com li empataven el partit a les acaballes. Finalment, el Madrid es va imposar als pericos a la tanda de penals i va aconseguir sortir campió després de perdre 5 finals consecutives. Carlos Murciano, president del Can Rull Rómulo Tronchoni, es mostra més que satisfet al nivel del torneig.
Sí, sí, la verdad es que le ha costado mucho y bueno, saben que cuando vienen aquí a Cataluña ellos saben que vienen a pasarlo, bueno, que son equipos muy fuertes los que hay aquí y bueno, yo creo que es una victoria merecida.
El Barcelona va completar el podi després de vèncer en la final de consolació a la sorpresa del campionat, el Reus. El millor equip sabadellenc va ser el Mercantil, que va acabar cinquè per davant d'equips com el Paris Saint-Germain o el Damm.
Un pavelló del nord ple de gom a gom és la millor mostra del nou èxit del Top Bàsquet, el prestigiós torneig de mini infantil organitzat per l'Escola Pia. L'onzena edició va estar protagonitzada pel seu caire internacional.
El pavelló de Can Uriac va poder gaudir de les 4 emocionants finals, especialment la de l'infantil masculí, on es va imposar el Team Travel, un conjunt integrat per jugadors de diferents nacionalitats. Jaume Pujol és el director esportiu del torneig.
De qualitat, sobretot, els minis és una passada, és un campionat de Catalunya avançat, més el que hi hagi pogut incorporar el Travel Team, i el que sí aprofitaria, quan vaig començar l'entrevista, quan vam fer la presentació del torneig, vaig donar un nom que es diu Malang Mané, és un jugador d'11 anys que tenim a l'Escola Pia, que ve de l'Escola Joan Maragall, que ens determina o ens defineix una miqueta tot el que hem tingut aquí en el torneig i que està en contactes amb bases, penyes i amb diferents clubs, que pugui tenir sortida és el que arrodoneix tot el cercle d'aquest procés del que serveix al bàsquet.
Els altres campions van ser el Barça en mini femení, el Cerdanyola en infantil femení i l'Alcalà madrileny en infantil masculí. Més de 600 nois i noies d'una cinquantena d'equips van participar en el torneig amb la presència de conjunts de la ciutat, de la resta de Catalunya, de l'Estat i també internacionals, com el ja mencionat Team Travel o el Amazònia polonès.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per 8:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 9 de desembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem a més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Generació BCO i a les 9 amb el Xocolata Express. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.